Doncs cada setmana ja es veu que ara Laura Grau, bona tarda.
Bona tarda.
Ens parla del tema del lleure i avui, evidentment, ens hem de referir a temes que han estat notícia els últims dies, des de, per exemple, la poca atenció als casos de Covid que hi ha hagut en alguns casos, fins a monitors que espantaven per les condicions laborals a què estaven sotmesos, que eren realment preocupants. Laura, per on vols començar? Va.
Sí, aviam, està tot una mica barrejat. I sembla, pot semblar que són dos temes independents, però ara ja veureu que jo crec que estan molt relacionats. I res, som-hi.
Vinga, va. O sigui, una mica sí, eh?
Doncs, Adam, per posar una mica en context, tal com has dit, una mica més extens, doncs hi han hagut moltes famílies de Rosa, d'una empresa que és Rosa dels Vents, sí, que ja ha sortit en molts titulars aquesta setmana, que fan colònies, doncs que s'han queixat això, de que hi han hagut casos de Covid o casos sospitosos i que no s'ha gestionat bé el protocol, que no s'han aïllat bé les criatures, que hi han hagut diversos positius en alguns casos, i després, per una altra banda, des de la mateixa empresa que hem dit Rosa dels Vents, amb una altra casa de colònies que està a Lleida, hi ha hagut gairebé tota una plantilla sencera de monitors que s'han plantat i han dit, mira, nois, fins aquí, denunciem que hi ha explotació laboral i denunciem que hi ha incompliment de normativa sanitària, que precisament és el que s'han queixat les altres famílies. Per tant, tot plegat té com una mica de coherència. Llavors, és això que us deia, pot semblar que són coses que no tenen res a veure, però és que és evident que si un monitor està fent de responsable d'un grup de nens i nenes amb unes condicions laborals molt precàries, cansat, infrapagat i totes aquestes coses, doncs, a més de no poder fer unes activitats xulíssimes, doncs tampoc podrà garantir que se segueixin les mesures de prevenció de Covid. Llavors, res, la pandèmia sembla que una mica dona l'excusa per tot, però jo crec que en aquest cas és al revés, que la pandèmia no és més que una gota més en aquest vas que ja fa anys que dura en el món del lleure de l'explotació laboral, que hi ha moltes causes i venen els orígens d'un lloc molt llunyà que ara us explicaré, però bé. Escoltem, perquè aquestes grans corporacions ja les coneixem d'altres persones que n'han parlat.
Però vas dir que no era com una prova per a vosaltres, saps què vull dir? Bueno, potser és que els pares dels monitors us van apuntar allà com per forjar-vos el caràcter, com una mena de mili encoberta,
en algun moment
en forma de treball remunerat.
En algun moment vaig buscar la càmera oculta, en plan, algú ha d'haver-hi darrere de tot això, perquè si no, no pot ser normal. O sigui, tu treballaves com 15 hores al dia, et pagaven una bessura, evidentment, no et podies banyar a la piscina, no et podies banyar al mar...
Per què no et podies banyar a la piscina?
Perquè no deixaven que els monitors ens banyéssim a la piscina.
Però llavors per què et donaven el banyador?
Per no mullar-lo mai, Maria! Perquè no s'entén res.
Aquest és el podcast Oye Polo amb la Maria Sherman i l'Anna Polo, i que l'Anna és una cosa que explica bastant sovint la seva experiència com a monitora, precisament de Rosa dels Vents, en aquest cas, no?
Doncs sí, i clar, imagineu-vos, l'Anna, quan fa que devia fer de monitora? Doncs ja suposo que ja fa uns quants anys. Vull dir que això és una cosa que s'ha anat repetint. L'any passat també l'estiu van sortir uns quants tuits d'una altra noia que ho denunciava, que també la van entrevistar als mitjans i explicava més o menys el mateix. I bé, aquí és on m'agradaria entrar en debat sobre quin paper juguen aquestes grans corporacions en aquest gremi del lleure, en què tot sembla molt maco i tots són molt hippies i tots són molt feliços, però que també té una part una mica fosca que ara veureu. En fi, jo el que volia començar a explicar és que ja, com que tothom està molt amb aquest mantra del comerç de proximitat, no? Aquesta reivindicació tan urgent que ens diu que és més necessari que mai, que en lloc d'anar doncs, a un gran supermercat o a una gran superfície a comprar, doncs anem a la nostra botiga del barri, a la nostra fruiteria de confiança, no? No sé, vosaltres per què creieu, no?, que és aquesta reivindicació? Vosaltres feu comerç de proximitat o no?
Home, sí. A mi m'ho preguntes, això?
Això t'anava a dir, ara, m'has de quedar bé.
No, home, no, però home, és important per moltes raons, sobretot perquè estàs fomentant el negoci local, perquè estàs parlant amb persones que et coneixes de prop, pots demanar després la persona que et ven la poma, saps quina cara fa, li pots dir, escolta, la poma d'ahir potser no estava gaire bona, perquè té més nutrients, una poma que ve d'un lloc de proximitat que no pas un altre...
Molt bé, ara m'ha provat.
...perquè ecològica i...
Un 10 a l'examen. Doncs exacte, doncs per tot això, i sobretot per la part també de que tu saps com treballa aquella persona, tu saps quins horaris fa més o menys, o si la tracten bé, si la paguen bé, no? Doncs al món del lleure ens hauríem de començar a aplicar també a la mateixa filosofia, perquè si fem l'analogia ens trobem que realment la gran majoria d'espais de lleure, sobretot ara a l'estiu, que hi ha en oferta, doncs pertanyen a aquestes grans empreses que en tenen una mica el monopoli.
Dies fets d'angoixa, carrers plens de por, gent sense esperança
Anem enrere amb el temps, una mica, va.
Sí, aviam, d'on han sortit, no?, aquestes empreses gegants del lleure. Històricament, a Catalunya hi ha hagut un moviment important de lleure infantil i juvenil des d'allà a la Segona República, que en aquell moment va sorgir per altres motius, per exemple, d'higiene, perquè en aquell moment doncs, hi havia barris amb molta pobresa i llavors, a partir d'aquestes activitats, aconseguien que nens i nenes que potser no tenien aquesta oportunitat a casa doncs, tinguessin hàbits de salut. Uh-huh. Llavors, després va venir el franquisme, que s'ho va carregar una mica tot, i el lleure es va aconseguir camuflar dintre les parròquies, perquè també hi havia moltes esglésies que fomentaven aquest tipus d'activitats, i altra gent que potser no era seguidora de l'església i anava per, ni que fos per conservar el que era l'entitat de lleure, i amb l'arribada de la democràcia tot això es va recuperar, es va anar tornant laic i es van expandint a través de moviments de voluntariat, com són els caus, els esplais que coneixem avui en dia, en què les coses es fan doncs, per ganes, per actitud i per amor a l'art. I llavors aquí va haver qui va començar a veure una mica d'oportunitat de negoci, no? Com tot en aquest món que està ja una mica podridet. I també se va sumar una mica l'emancipació de la dona. Va ser quan les dones van començar a treballar molt més i aquí ja va haver un altre problema que és la conciliació laboral dels pares a l'estiu, per exemple, o als caps de setmana. Llavors, amb aquesta necessitat d'haver deixat les criatures a algun lloc, ja hi va haver algú que va dir, vinga, anem a fer això una mica de diners.
Clar, aquí és en aquella cosa que parlàvem el primer dia de si els casals i tot plegat són aparcaments per les criatures, no?
Exacte. N'hi ha alguns que malauradament sí que s'ho prenen així i a més s'ho prenen així en el seu màxim exponent, no? Diguem-ne que serien com la zona blava, que cada cop n'hi ha més, no saps d'on surt, te'n vas a un carrer de la perifèria i que encara és zona blava i cada cop és més cara, no? I tot això apareix on abans hi havia grups de joves motivats que creien el seu projecte autogestionat i llavors van apareixent aquestes empreses que s'ho van anar emportant una mica tot. Llavors, ara mateix ens trobem en una situació en què no només hi ha moltíssima oferta d'aquest tipus de lleure, sinó que molts cops entra en competència amb el lleure tradicional. En quin context? Doncs, per exemple, en el context dels casals d'estiu. Hi ha molts ajuntaments que fan concursos públics, aviam, a qui li donen el casal d'estiu municipal, no? I, evidentment, un esplai des de l'Esteve de les Roures, que voldrà fer activitats xules i pagar els monitors decentment, perquè són el que es dediquen normalment durant tot l'any ja de manera voluntària, doncs no tindrà res a fer en un concurs així contra una macroempresa de lleure que demanarà una partida baixíssima que tindrà els monitors pagats al mínim o menys o no contractats, perquè també que no estan contractats, i que tindrà tot el dia els nens fent mandales, que és una activitat que està bé per un dia, però que potser per fer-la cada dia doncs, no, és una mica avorrit.
Acabes una mica mandala tu, com a persona, directament.
Sí, és el que passa quan l'objectiu no és fer un servei de qualitat, sinó enriquir-se, no? I llavors això a la gran majoria d'ajuntaments els hi és absolutament igual, el que volen és pagar el mínim possible, la majoria de famílies no tenen tampoc temps d'investigar gaire, perquè hi ha prou feina ja a vegades en trobar places a casals d'estiu i en pagar-les, perquè déu-n'hi-do també les quotes. I després hi ha la gran majoria de monitors molt joves, que és el que ara també us parlaré, que comencen en el món del lleure, no estan ni organitzats ni tenen prou recursos per saber exactament quina feina els estan demanant, si els estan pagant bé, si els estan pagant malament. I llavors és quan ens trobem amb un altre problema, no?, d'aquestes empreses, que és que comencen a contractar gent joveníssima de 18 anys que acaba de sortir del batxillerat pràcticament, que és la seva primera feina, que estan molt il·lusionats, no? Imagineu-vos doncs, un xaval això de 18 anys que s'acaba de treure el títol de monitor, que és una cosa que està molt bé perquè també coneixes a molta gent i hi ha molta festa i n'aprens molt. I llavors dius, ostres, aquest estiu em vaig a treballar de colònies, que és una feina que sé que m'agrada, que estaré bé, i tu ets un motivat i tu estàs allà desvivint-te pel teu grup de nens i nenes fent les activitats.
17 hores, treballar 17 hores.
Exacte, perquè tu estàs allò, bueno, com a la teva salsa, no? I quan arriba el moment de la nòmina a final de mes, dius, ostres, és que he fet moltes més hores de les que em tocava i m'estan pagant això, no? Que potser no són ni les que m'havien dit que em pagarien. Llavors, clar, com que és la teva primera feina i a més tu has passat mig bé, doncs ja no t'atreveixes ni a queixar-te. Així que crec que el que ens hem d'anar atrevint a alçar la veu som els que ja ho hem viscut, els que ja ho estem veient des de fora, des de fa anys, i que ho sàpiga la gent i que es triï el lleure amb més criteri, als pobles, sobretot, no? Que són els que a vegades aquestes grans empreses diuen anem a provar sort aquí, i ja s'ho van quedant i any rere any van mantenint l'herència, no?, de portar aquests serveis, doncs un casal d'estiu, unes colònies o un menjador, fins i tot. I a més a l'estiu hi ha aquesta cosa de que com que tothom està de vacances, sembla que el que passa a l'estiu no importa gaire a ningú, no? I en canvi, doncs, crec que el lleure és una gran oportunitat educativa per molts nens i nenes que durant l'estiu, doncs, si no estaríem fent res, i també per molts joves que se'ls pot donar una feina decent i una feina digna. També us dic que ara hi ha molta gent que ha sortit en defensa de els caus, els esplais de tota la vida, són gent que ho fa voluntàriament, amb moltes més ganes que potser no la gent contractada. Hi ha una mica de controvèrsia entre el món del lleure sobre si el lleure hauria de ser... s'hauria de convertir en empreses, no? O és èticament correcte que s'hi converteixi, o si s'hauria de mantenir el màxim voluntariat dels esplais i dels caus, que està molt bé, que jo sóc de cau i només faltaria que no ho defensés, però què passa? Que si tu ets d'un cau o d'un esplai, normalment ja fas de voluntari durant
tot l'any.
Exacte.
Esclar.
Tots els caps de setmana de l'any, a les vacances durant l'any, a la Setmana Santa te'n vas de campaments.
Sí.
L'altra gent està de vacances i tu te'n vas de campaments gratis. Vull dir que ens agrada molt fer-ho, però que ja en fem molt de voluntariat. Llavors, demanar que també a l'estiu es facin les coses de manera voluntària. Som joves, però no som rics. Clar. Vull dir, ja ens agradaria, no?
I llavors... veu de voler poder pagar les factures d'alguna cosa, de tant en tant, no?
Home, sí, factures, la matrícula de la universitat...
Aquests capricis de poder pagar coses que tenen la joventut, no? No, no, sí, volem pagar les nostres coses, és que voleu tot, no?
I, exacte, llavors hi ha algunes entitats, per exemple, al meu cau no fem campaments d'estiu, i la gent ens diu, oh, sense campaments d'estiu com podeu anar? Però si això no és l'esperit del lleure. I nosaltres diem, bueno, és que no podem, no? Hem d'anar a treballar a l'hostaleria, al lleure o el que sigui. Llavors, hi ha molts altres projectes, petits projectes, cases de colònies que tenen poques cases i que no tenen potser una gran web, però que tenen projectes molt xulos i que contracten gent amb molta experiència i que ho fa molt bé, i penso que és aquí on ens hem de centrar, no? Fer comerç de proximitat, veure quins projectes són realment sostenibles i ètics i que ho fan bé, i no tirar-nos doncs, a grans corporacions del lleure que ja estem veient que no funcionen.
Clar, i els pares i les mares, que clar, quan busquem això, casals o el que sigui, primer busquem una cosa que s'adequï al nostre pressupost i a les nostres necessitats horàries, però coi, el que hauríem de pensar primer és que és pa amb les nostres criatures que estan allà i que passaran unes quantes hores cada dia, no?
Exacte, que després, especialment els nutricionistes, us fixeu en unes coses del menjar
ara.
I de no sé què.
Ara.
Que dius, home, perquè es menja un gelat al nen, tampoc li passarà res ara. Potser mira't millor abans a on estàs portant cada dia amb aquesta empresa que t'està pagant el teu monitor fatal, en lloc d'anar-te mirant si es pot menjar un gelat o no.
Molt bé, doncs, Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Adéu.